Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Avui, amb més temps que mai per endavant, aprofitarem bé el temps. És el moment de donar pas a Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts i, per tant, donem pas a Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Que sàpigues que avui vinc molt jasp. Tu te'n recordes del jasp, que són,
home,
els jasp?
I tant.
Jasp, no jacs.
No, jacs. Jasp. Jacs era una altra cosa, busco
sí,
a jacs.
Sí, estem
era una
dient
cosa
jasp,
molt més psicodèlica, podríem sí, dir. No, jasp, jo me'n recordo molt bé d'aquesta
sí?
campanya, em va agafar en l'adolescència, jo crec. Era allò de jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Sí.
Per tant, vens forta, eh?
Sí.
Vens amb potència.
Sí. Bueno, jo vinc forta, però sobretot els que venen forts són els de la Universitat Oberta de Catalunya, que estan buscant joves suficientment preparats per treballar en entorns rurals.
Vaja.
Són els japs rurals.
Molt.
No sé si sabies, Rafa, que hi ha una important fuga de talent de les zones rurals, principalment de joves que marxen a les ciutats per estudiar a la universitat.
Ah, no.
La major part d'aquest jovent no torna, perquè pensa que no trobarà oportunitats a les seves àrees d'origen. Però després, moltes de les empreses d'aquestes zones rurals no troben el talent professional que necessiten. I no parlem només de feines en agricultura o turisme, sinó d'àmbits molt diversos, com ara enginyeria, salut, màrqueting, cultura assistencial i dinamització social. Què et sembla?
Em sembla molt bé, em sembla sí, una idea atractiva, una idea que a mi m'ha
sobtat.
Una sorpresa, m'ha sobtat. Mm. I per parlar d'aquesta, bueno, d'aquest tema, d'aquesta certa problemàtica, avui tenim amb nosaltres, ja el podem saludar a l'altre costat del fil telefònic, a Carles Rocadembós, que és coordinador de Nova Ruralitat, aquest concepte, Nova Ruralitat, a la Universitat Oberta de Catalunya. Carles, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Carles, i per explicar-nos una mica aquest concepte i aquesta situació, que aquesta realitat social que s'està donant, perquè, clar, tant a Catalunya com a Espanya, el 20% de la població es reparteixen en el 85% del territori, mentre que el 80% restant es concentra en grans àrees urbanes que, a dures penes, ocupen el 15% del territori. Tenim, per tant, molts territoris en risc de despoblació, no? És això. Quines són les principals problemàtiques de la despoblació, Carles?
Bé, sembla, com dius, que tenim un problema de diàleg, no?, entre on viuen les persones i les grans zones i territoris del país. Les problemàtiques que ens trobem quan ens apropem al món rural venen donades per la llunyania de grans centres de població i d'activitat econòmica.
Sí.
I per molt baixes densitats de població. Això genera, en el fons, desigualtats en l'accés a serveis i greuges que les organitzacions intenten pal·liar. En tot cas, parlem, per exemple, de greuges en l'accés a serveis de salut. L'educació bàsica té la seva casuística, però està més garantida. Però, per exemple, penseu que quan ens acostem a la formació professional en zones amb molt baixa densitat de població, l'oferta de cicles professionals és molt, però molt més petita que en poblacions o zones més, més poblades. I la universitat segueix aquest camí, i el que passa amb la universitat és que tenim concentrada l'oferta universitària presencial a les grans ciutats i a les capitals de província, amb excepció de la UOC, que permeabilitza tot el territori. I quan arribem al mercat de treball i a l'activitat econòmica i cultural, la concentració a les grans zones de població i a les grans ciutats és com dèiem, d'un percentatge radicalment oposat al que passa en zones menys poblades, on hi ha molta menys activitat econòmica i molta menys capacitat de generació d'activitat cultural, social, etc.
I, Carles, com esteu treballant des de la UOC per fer una mica com de celestines, no?, o de celestins, per lligar aquestes empreses del món rural amb els joves universitaris?
Nosaltres hem incorporat, a la UOC hem incorporat des de fa ja uns cursos, la idea de l'ocupabilitat. I l'ocupabilitat significa que formem a persones perquè quan acabin tinguin un capital i un potencial en treballar i en ocupar-se molt més elevat que el que tenien quan van començar. I llavors tots els elements de la formació, començant pel model d'acompanyament i sobretot cap al final l'enfocament dels treballs finals, de les pràctiques i dels serveis d'assessorament professional, que porten a les persones cap a ocupar-se millor. I aquests factors els podem adaptar i els podem flexibilitzar molt més cap a les zones rurals, de manera que un estudiant que viu en un poble molt petit d'una zona allunyada li podem donar receptes, fórmules i instruments perquè s'ocupi de manera diferent que el que aniria a lliurar currículums de manera massiva en empreses d'una gran ciutat.
I crec que tot això, d'alguna manera, també està englobat en un projecte que es diu Odisseu, en el qual col·labora la UOC, del qual s'han beneficiat 391 empreses rurals i més de 400 estudiants de grau i màster que han fet pràctiques entre els anys 2016 i 2022, si no estic equivocat, generant gairebé 50 contractes de treball estables. Però, a més, feu moltes altres activitats. Què ens pots explicar de l'Odisseu i d'altres activitats que tinguin a veure?
Odisseu és un programa molt bo que va començar impulsat des del món rural per la preocupació que explicàveu al començament d'aquesta entrevista i que ha fet una feina realment interessant perquè ha aconseguit impulsar una quantitat de pràctiques i després de contractes i de relacions de treball estables molt important pels volums de població que estem parlant en les comarques afectades, i és un programa que funciona molt bé i que permet a l'estudiant, realment, si ho desitja, trobar unes pràctiques adequades al seu perfil en entorns que són propers a casa seva. Això es complementa amb altres tipus d'activitats. Per exemple, nosaltres a la UOC fem la Fira d'Ocupació cada any, que és totalment online i, per tant, amb igualtat de condicions per empreses i institucions de món rural i a més, amb activitats adreçades a explicar la problemàtica de treballar i d'emprendre en el món rural. I disposem també i tenim un servei de suport a l'emprenedoria que el que fa és ajudar a les persones a emprendre amb un model absolutament flexible i en línia, i això vol dir que podem ajudar igual un jove de Terrassa que un jove que viu en una població molt petita de l'Alt Urgell. I, per tant, podem seguir el seu projecte, mentoritzar-lo, acompanyar-lo fins que dugui a terme la seva iniciativa, perquè l'emprenedoria és un dels factors clau per poder dur a terme el desenvolupament de zones on l'activitat econòmica és complexa i s'hi ha de treballar amb major esforç o major imaginació.
I escolta, Carles, ara que t'estic escoltant i amb aquestes xifres que abans esmentàvem, tu notes que hi ha un interès per part de l'alumnat de participar d'aquestes iniciatives? Perquè, clar, jo, una mica els que vivim en la gran ciutat tenim la sensació que tot passa aquí, no? Segurament de manera molt equivocada. I que la gent de vegades ve aquí a buscar feina, etc. Però s'està produint aquest fenomen, no?, de la nova ruralitat, de la gent pensa, doncs escolta, doncs vaig a un entorn més rural a fer el meu projecte personal. Hi ha una bona resposta de l'alumnat i de les persones que acaben les carreres que poden posar-se en marxa professionalment?
Hi ha una bona resposta, i a la UOC tenim la gran sort que des del començament entre el 15 i el 20% dels estudiants que han estudiat i estudien a la UOC són del món rural. Vol dir que des dels inicis hem treballat amb una xifra molt important d'estudiants i hem acompanyat a moltes persones del món rural que han trobat d'aquesta manera l'oportunitat de formar-se. Per tant, ara que s'ha produït aquest increment de la sensibilització cap a les situacions del món rural i les oportunitats que ofereix el món rural, ens ha resultat especialment atractiu, interessant i fàcil impulsar programes com Odisseu, el propi Campus Rural a Espanya, que acompanyen els joves cap a treballar en aquestes zones. De fet, impulsem un important programa d'ajudes a l'estudi per a persones que viuen en poblacions molt petites per evitar això, no? Que marxin a estudiar a zones més grans i després sigui més dificultós que tornin a treballar als seus pobles d'origen, i per tant aportem el nostre petit granet de sorra per fer que aquestes persones puguin estudiar des dels inicis en el seu lloc d'origen. Uh-huh.
Carles, entenc que per fer aquests contractes, bueno, aquestes pràctiques, no, que parleu, els estudiants han d'estudiar a la UOC o a altres universitats que estiguin en aquest programa, però què poden fer les empreses per aconseguir aquests alumnes que treballin o que facin pràctiques amb ells?
Odisseu és un programa que funciona molt bé des del punt de vista de l'organització de la pràctica d'un estudiant, i és tan simple com adreçar-se al web del programa Odisseu, i em sembla que ara properament s'obre la convocatòria perquè les empreses, les institucions i les entitats puguin proposar les seves pràctiques. I per tant el procés comença quan una institució o una empresa proposa una pràctica. Al cap d'un mes i mig aproximadament, que es tanca la convocatòria de pràctiques, aquestes pràctiques passen a oferir-se als estudiants de les universitats que participem, i aquí s'apunten tots els estudiants que volen optar les pràctiques, i es fa el maig, es fa la selecció de l'estudiant per cada plaça de pràctiques, i llavors es genera la tramitació de la pràctica. Però és un programa, Odisseu és un programa que funciona de manera absolutament sincronitzada i molt operativa i molt simple, tant per les institucions com pels estudiants.
Ja per acabar, Carles, a més del suport d'universitats per donar formació, establir col·laboracions, empreses, estudiants, aquests estudiants tenen també altres problemàtiques, no? Per viure a zones rurals, tu feies al principi un repàs, no? Com ara l'accés a l'habitatge, la provisió de serveis bàsics, salut, educació, la connectivitat digital i física. Clar, aquests aspectes globals, no? del viure en entorns rurals, el primer pas per solucionar-los és això, que les persones facin aquestes experiències d'emprenedoria en els propis pobles?
Bé, des de la universitat pensem que el primer pas per començar a mitigar o a reduir aquestes situacions de greuge o de desigualtat són les pròpies persones, no? Són les persones que s'han format, que tenen capacitat per dur a terme activitat econòmica, però també social i cultural, eh? La revitalització de zones rurals passa també molt per la cultura i per la iniciativa i l'activitat social. Llavors, el primer són les persones, i després, evidentment, i amb tot el que podem, amb accions de transferència de coneixement, d'innovació, suport a l'emprenedoria, que és el paper que podem jugar a les universitats com a dinamitzadors o com a revulsius perquè es produeixi activitat en aquestes zones.
Carles Rocadembós, que és coordinador de Nova Ruralitat de la UOC. Carles, he de dir, mira, ara faré una falca gratis. Jo sóc estudiant de la UOC, he estat estudiant de la UOC, i recomano a tothom que s'interessi, perquè a mi em va semblar un model d'estudi per a les persones que tenim ja un treball, que tenim una família, i, bueno, i com a alternativa també per a estudiants joves, increïble. Jo vaig gaudir moltíssim estudiant el grau en comunicació a la UOC, per tant, em sembla un model fantàstic. A més, ja veieu, amics oients, que tenen moltes iniciatives interessants i una mirada de 360 graus cap a la nostra societat i les problemàtiques actuals. Per tant, molt a favor de la UOC per part d'aquest presentador, amo i senyor de les seves opinions i les seves experiències. Doncs el Carles Rocadembós, que és coordinador de Nova Ruralitat de la UOC, i li donem les gràcies per acompanyar-nos aquí en Economia amb Valors. Carles, moltes gràcies.
A vosaltres. Un
gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una altra falca de la Caixa, que són els nostres patrocinadors, i repassem una mica les notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
ara continuem en Economia en Valors amb Rosario Santamaría, que ens fa les notícies més destacades d'aquests dies. Va, per on comencem, Rosario?
Comencem parlant d'inflació, perquè aquest mes de gener la inflació ha pujat una dècima i s'ha situat en el 5,8% en la taxa interanual. Una de les raons del repunt d'aquesta dècima, és una dècima, és que el gener és el primer mes en què s'aplica la retirada de la bonificació general de 20 cèntims al preu dels carburants, que ara només s'aplica al sector del transport, cosa que ha impulsat a l'alça els preus.
I ho estem notant, eh?
Sí,
jo ho estic notant de manera evident cada vegada que vaig a la bencinera.
Sobretot la compra, i la compra també.
Oi, la compra.
Mare meva, compres 4 xorrades i ja 11 euros.
No sé si ho tens per destacar, però hem dit a l'inici del programa que el senyor Pedro Sánchez ha anunciat avui la pujada del salari mínim interprofessional.
Una altra vegada.
Es fixa en 1.080 euros, un 8% més del que ja s'estava pagant. I clar, jo he fet el meu comentari dient, bueno, però l'IPC, atenció,
ha pujat molt
i l'arròs, el pa, els cereals tot. I els ous pugen un 52 i un 60%. Per tant, entre un 8 que et puja i un 50 que està pujant la resta,
no,
una mica descompensat el tema.
Sí.
Per tant, ànims, amics, oients, si aneu a la bencinera i al supermercat, que és el més fàcil del món, perquè la cosa està complicada, complicada. Aquesta primera notícia...
Sí.
No és del tot alegre, però s'ha de donar.
No.
D'altra banda, parlem de la inflació, justament. La inflació subjacent, en aquest cas, que continua pujant aquest cop mig punt fins a assolir el 7,5% segons la dada que l'Institut Nacional d'Estadística va publicar ahir dilluns. Rosario.
Això suposa el nivell més alt des del desembre de 1986, que per cert, jo no sé ni si havies nascut, Rafa.
Sí, jo tenia 6 anys.
Ah, vale, vale. La inflació subjacent... Que
la que no havia nascut és Paula.
Ah, la Paula no.
I Ferran allà. Ferran
por ahí, no?
Feia les seves primeres passes.
Ah, molt bé.
No?
Són molt joves aquests dos.
El 86, quants anys tenies, Ferran?
No, no havia nascut.
No havies nascut, tampoc.
No.
Tenia 9 anys.
Ah, tenia 9? No.
Ah, que va néixer el 89.
Ah, vale.
Ara t'has explicat, Ferran. És que no, en fi.
Doncs que sàpigues que la inflació subjacent, que no té en compte ni energia ni aliments frescos i es considera menys volàtil, ja va excedir l'índex general al desembre i tot indica que seguirà per sobre alguns mesos.
I pels que tenim hipoteca.
Ale.
És que, clar, el pack completo.
Sí,
tampoc
gasolina,
tenim bones
menjar,
notícies.
Hipoteca.
Atenció, perquè l'Euríbor ha tancat el gener amb una nova pujada.
L'índex de
núvols.
Sí, l'índex de referència per calcular les hipoteques passarà del 3,018% del tancament del desembre a una mitjana que s'acostarà al 3,33% segons càlculs d'ahorro. L'impuls es deixarà notar en les quotes de les hipoteques variables que toqui revisar amb increments de fins al 70% en el préstec mitjà. Es tractaria de la pujada més gran de l'últim any. O sigui, que aquí tot puja, tu.
Clar, és que...
I els sous, molt poquet.
I els sous, un 8%.
Molt poquet.
Altra notícia és que Glovo, l'empresa aquesta de transport, se suma a l'onada de retallades de les tecnològiques. La plataforma de repartiment a domicili va anunciar ahir dilluns que acomiadarà 250 persones, el 6,5% de la plantilla.
Sí, segons ha avançat el diari Ara i ha transcendit en un comunicat, la decisió tindrà un fort impacte a la seu central de Barcelona, on s'acomiadaran 140 persones mitjançant un ERO, un expedient de regulació d'ocupació. La resta de llocs de treball afectats corresponen a altres oficines que la companyia té en un total de 25 països.
Vale.
Especialment estaran afectats els llocs de treball de les divisions de suport de negocis, reclutament i gestió de dades. Les retallades no afecten el personal de magatzem ni tampoc els repartidors.
Recordem que els repartidors, que per cert cada vegada es veuen més pels carrers de Barcelona ciutat, moltíssims repartidors de Glovo, són autònoms i Glovo no és l'única empresa de tecnologia que comença a fer acomiadaments al nostre país en molta menor mesura que als Estats Units.
Sí, però ja s'han començat a fer els primers acomiadaments importants per part de Wallbox i Typhor, per exemple. En el primer cas, el fabricant de carregadors per al vehicle elèctric ha decidit retallar prop del 15% de la plantilla formada per 1.400 treballadors a tot el món, encara que la majoria són a Barcelona.
Sí.
I en el cas de Typhor, empresa emergent a barcelonina, de formularis en línia, els acomiadaments han afectat el 25% de la seva plantilla. Es tracta de 113 persones, 59 de les quals a Espanya, on tenen la seu a Barcelona.
Una altra empresa, Colvin i Pack, estan fent acomiadaments. Recordem que ambdues startups són candidates de la Generalitat a convertir-se en futurs unicorns, tal i com va anunciar acció en una recent roda de premsa, i això de les empreses unicorns, que és que ho he llegit i dic, què és això?
Sí, jo pensava que era una cosa de nenes i de comptes, no i no, sé. No. Són les empreses
unicorns.
Sí, vale. Són aquelles empreses que arriben a una valoració de 1.000 milions de dòlars sense tenir presència a borsa. Ah. És el somni de qualsevol empresari,
això,
i de qualsevol startup tecnològica.
Cuidado, mira, un unicorn, jo pido un deseo. Una empresa...
Sí.
Una empresa que té una valoració de 1.000 milions, pide un deseo.
I és com una cosa i no que no t'ho creus, no? L'unicorn no t'ho creus.
Va, i parlem de bones notícies perquè, per fi parlem de bones notícies, perquè les retallades d'empreses, despeses de Microsoft a nivell global no afecten la construcció de tres grans centres de dades a Espanya amb inversions milionàries els propers anys, com va assegurar ahir el president de la companyia d'Espanya, Alberto Granados, en un esmorzar de Nova Economia Forum.
Tampoc no impediran que el grup segueixi creixent a Barcelona, on vol crear un entorn de referència. Tot i els ajustaments a nivell internacional, la companyia té previst contractar 100 persones a Barcelona per potenciar la seva aposta per la ciutat i treballar en eines com la intel·ligència artificial de xat GPT.
Sí.
Com explicava el seu president, tenen l'oportunitat de convertir-se en un gran hub digital europeu, donat que ja són el quart país d'Europa en certificats digitals darrere del Regne Unit, Alemanya i França.
A això sí, obren a Barcelona com a ciutat de referència, però el 50% dels treballadors que contracten són de fora, eh?
Sí, no sé si és que no estem preparats o no sé. També hauríem de veure el tipus de feina que fan, eh? Perquè aquest ja, darrere de les tecnològiques hi ha feines molt, molt heavies, eh?
De vegades,
molt dures, eh?
Sí, molt dures. Molt dures, de vegades també precàries, eh?
Totalment.
Doncs sí, ai, que me ofego en aquest moment del programa. Fins aquí les notícies d'avui. Gràcies, Rosario.
Gràcies a tu.
D'aquí una setmana ens retrobem. Fins aquí les notícies del dimarts.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.